camins.
Avui començaré amb una reivindicació personal que no té res a veure amb res, però que com servidora de vostès té aquests minuts de libre albedrío radiofònic, els pot utilitzar per treure les seves dèries personals, com és el cas d'avui. I és que, de veritat, com trobem a faltar la veu de Darth Vader? La original, la bona. La de Constantino Romero, no la que li han posat ara a la sèrie Obi-Wan de Disney+. Que sí, que mola molt Vader, que aparegui, que sigui dolent, dolentíssim, que faci servir la força a tot. Però, esclar, sense la veu de Constantino Romero. El gran Constantino Romero, com que no és el mateix. I dic jo, a l'era de la tecnologia no seria possible clonar aquella veu meravellosa, la de Constantino Romero, que ens feia estremir a les pel·lícules? Tan difícil és? Bé, queda dit, feta aquesta important reivindicació, ara respirem i arrenquem. És un programa social religiós, ho recordo, eh? Perquè la gent se situï. Bona vesprada d'aquest dijous 2-2-2-2. Dos, només un 2, no 22 ni 222. 2 de juny del 2022.
Dia 1 després de...
Molts dos en aquesta data, molts dosos. Dia 1 després de la columna d'opinió d'Àngel Miret, que ahir ens va aportar un nou recull de notícies particulars i va aportar, com cada 15 dies, la seva mirada sempre crítica, interessant i constructiva. Jo és que l'Àngel li demanava matrimoni. Bé, igual m'he passat, però vaja, una aventura d'estiu encara tindria. Gran Àngel Miret, com sempre. Dia 1 també, després d'un llevat dins la pasta encisador, en què vàrem tenir el plaer d'entrevistar el fotoperiodista Joan Guerrero i vàrem tenir uns minuts de conversa deliciosos sobre l'art, sobre la mirada, sobre les petites coses que omplen la vida. Gran també Joan Guerrero. Gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Encetem ara i aquí el vesper radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Tenim cosetes preparades.
Avui, per començar els camins...
Volem oferir-vos un testimoni de fe. Hem convidat Tere López, ella pertany al moviment dels Focolars, i de fet ja la tenim aquí asseguda, de seguida la saludo, i ha tingut l'experiència de descobrir l'Església i de sentir-se estimada i en pau. Ens ho explicarà en directe.
Continuarem amb...
Ignasi Miranda, que ens portarà una nova edició de Temps de Diàleg, l'espai on mirem cap al món multiespiritual i ens interessem per les religions del món, avui amb convidada estrella, la Ivonne Grilli, directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Luxe al Camins.
I arribarem a les 9 de la mata.
Guest star, Salvatore Aragonès, Salvador, sempre elegant, amb màniga curta també. Salvador, el nostre far de l'economia, amb qui analitzarem què està passant al món de la pecúnia i l'empresa. Avui també amb Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya, serà la nostra economia en valors, i tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
On et recolzes quan pateixes una crisi? Com que de seguida saludarem Tere López, que pertany al moviment dels Focolars, compartirà una mica amb nosaltres l'experiència de descobrir l'Església i sentir-se també estimada i en pau, doncs després de viure temps de crisi de vegades, us volem preguntar, on et recolzes tu quan pateixes una crisi? A la família? A la fe? Als amics? A Netflix? Hi ha gent que tira de Netflix per anar tirant. Va, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Sigueu benvinguts als minuts finals de la nostra programació. Quan acaba el dia comença la Macedònia. Des d'ara i fins les 9, moment en què Paula prem més botons, us dic l'hora i entrevista.
Amb Rafa Sanahuja... Camins.
9 minuts i mig, passa una mica més d'aquest punt de la vesprada. No minuts i mig de les 8 de la vesprada. Eh? Les neurones que van fallant al final de temporada. Tere López, bona vesprada.
Bones.
Benvinguda aquí al Camins a Ràdio Estel. Ens fa il·lusió que ens visitis. Gràcies per venir. Tere, que existen las miradas turbias, desgraciadamente, un poco oscuras, es algo que todos tenemos claro, pero ¿existen también las miradas limpias en los ojos de la gente?
Por supuesto que sí.
Lo has comprobado, ¿eh?
Sí.
Es tu experiencia, sí, esta mirada limpia. Ahora entramos en detalles de qué te ha aportado a ti esta mirada limpia en los ojos de la gente, pero das testimonio de que existen y a nosotros que nos congratula esto. Tere López vive la fe actualmente con el movimiento de los Focolares y la hemos invitado por una razón principal, y es que ella ha tenido esta experiencia, ¿no?, de algo maravilloso y básico ha tenido experiencia del amor de Dios en su vida y nos apetece mucho darle voz, abrir los micrófonos de esta casa y conocer un poco su historia. También que la conozcáis vosotros, que nos estáis escuchando. También para compartir con nuestros oyentes, aprovechando la generosidad de Tere, que la fe es un soporte vital para muchas personas y que si alguien que nos está escuchando está pasando por un momento de cierta oscuridad que existen en la vida, pues que hay también luz, que sepa que también hay luz y hay esperanza y que sin oscuridad tampoco vemos la luz, que todo es necesario. De hecho, lo cantamos en la vigilia pascual, oh feliz culpa, que mereció tan grande redentor. Porque tú, Tere, ¿qué edad tienes ahora mismo, si no es indiscreción?
No, para nada, 37.
37, perfectamente estupenda que te veo, o sea que 37 muy bien llevados. Y explicas que cuando eras joven, ¿no?, en el instituto, siempre fuiste una persona más bien inquieta, con una sed de libertad. Y esto es así,
Sí, o sea, cuando eres joven, ¿no?
Sí. Cuando vamos a intentar recordarlo, porque intentar nos queda recordar un poco lejos, claro, excepto a Paula, claro, pero a los demás ya nos queda lejos.
No, cuando eres joven, pues bueno, tienes grupo de amigos, ¿no?
Sí.
Y bueno, empiezas a salir por la noche, ¿no? Entonces, bueno, la noche pues tiene fiesta, tiene alcohol, ¿no? Y poco a poco pues tus amigos quieren probar cosas nuevas y poco a poco pues tú ves y al final pruebas, ¿no?
Esto se lo explico yo tengo tres hijos, lo repito regularmente en este programa, y les explico yo, les digo, a veces por sentirnos queridos, por buscar nuestro espacio, entramos en unas dinámicas de intentar que nos acepten los demás y de entrar en grupos, de sentirte parte de algo, que a veces nos llevan a situaciones un poco complicadas. ¿Tú podrías decir que es un poco lo que te pasó?
O sea, sí, prácticamente porque, bueno, con estas inquietudes, ¿no?, que cuando eres joven, pues, quieres comerte el mundo, si dijésemos así, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues, y más por la noche, ¿no? No se ven cosas bonitas, dijésemos así, ¿no? Entonces, bueno, pues vas probando y llegas a un ambiente donde, bueno, solo piensas en eso.
Pues esa sed de libertad, también de afectos, evidentemente, te llevó por estos caminos. Entraste, como tantas personas en este mundo, un poco oscuro. La noche, que se puede vivir también sanamente, ¿eh? No decimos que no, pero bueno, tiene sus peligros como todo en esta vida. Ciertas adicciones, evidentemente, eso estaba dejando tu vida un poco en stand-by, un poco tocada. En fuera de juego, podríamos decir aquí que tenemos esta vocación deportiva. Pero tuviste la experiencia de dejar atrás estas dinámicas y de un cambio de vida, podríamos decir. ¿Cómo fue salir de este mundo un poquito complicado?
Pues mira, os cuento el relato,
venga,
¿no?, que pasaba que mi abuela, así muy cristiana, ¿no?, iba todos los domingos a un monasterio,
¿sí?,
a la Reserva de las Clarisas.
Muy bien.
Entonces,
¿dónde está esto? ¿Dónde?
Estamos hablando de Albacete, Villarrobledo.
Albacete,
¿sí?
Muy bien.
Sí, sí. Y eso, y entonces pues la nieta, la que vivía al lado, pues le tocaba acompañarla. Entonces todos los domingos yo intentaba acompañarla, la dejaba en la puerta y me iba. Y seguía de fiesta, ¿no? Entonces, casualidad, que un día llovió. Y entonces, nada, en vez de dejarla en la puerta, pues entré. Y al entrar, pues las monjitas que estaban atrás empezaron a saludar a mi abuela. Entonces fuimos hacia ellas. Y estas religiosas, bueno, me invitaban a estar un sábado, ¿no? Se juntaba un grupo de chicos a hacer algo por un proyecto de África, algo así, ¿no?
Sí.
Entonces yo dije, bueno, es que mi abuela estaba al lado, ¿no? Entonces dije, bueno, voy, si no me gusta me río de ellos y ya está, ¿no?
Aquello casi por entrar, ¿eh? Sin mucha inquietud, ¿eh?
Sí, sí, tal cual.
Porque la vida te llevó a ese momento, la lluvia, tu abuela, ¿eh? Fue
tal
como
cual, tal cual, tal
de
cual.
La mano, la vida sí, te llevó sí. De la mano en aquel momento.
Tal
¿Y qué pasó con aquellos chicos que estaban haciendo estos proyectos solidarios?
Pues nada, llegué, era un sábado por la tarde, las 5 de la tarde,
sí.
Llegué y cuando llegué pues era un locutorio, una sala, ¿no? Y estaban estos chicos y la verdad eran jóvenes, o sea, de mi edad prácticamente.
Sí, claro,
¿no?
Claro, sí.
Y estaban haciendo pues unos señalalibros, así. Entonces, bueno, me empezaron a hablar y me dijeron que ellos intentaban vivir el evangelio, ¿no? Y entonces yo ahí ya me quedé un poco como tocada.
Claro, porque no es una cosa que se escuche habitualmente, ¿eh? Esto
para
de vivir
nada,
el evangelio.
Para nada.
Y esto lo dijeron con, bueno, así abiertamente, sin ninguna, sin ningún reparo, ¿eh?
Sí. Bien, es más, siguieron diciendo, nosotros vivimos una regla de oro, ¿no?
Sí, la regla de oro, exactamente.
Entonces digo, ¿y eso?
Y ¿cuál entonces era? ¿Cuál era la regla de oro?
Es, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y entonces, a mí eso...
Pues, esto se dice muy fácil, se dice muy fácil. Uh-huh. Es un concepto que todos podemos entender muy fácilmente y como idea filosófica casi podríamos decir, pero luego ponerlo en práctica no es tan sencillo, ¿eh?
No, para nada. Entonces, bueno, pues ahí quedó más o menos. Y la verdad que en ese momento, pues en estos chicos, o sea, vi como que esa mirada, esa... Era limpia, o sea que no necesitaban beber o necesitaban tomarse nada para ser felices. Entonces, bueno, es que todavía me acuerdo, se me pone la piel de gallina, porque esa mirada era única, o sea, se querían, no eran hermanos, no eran familiares, no eran nada, pero era algo, era un ambiente luminoso.
Bueno, fíjate, realmente se hacía carne el Evangelio que dice, sed uno. Como yo soy uno, pues allí se daba, tú lo has dicho, no son familia, pero había una comunión allí y esta mirada de luz que contrastaba, ¿no?, con lo que estabas viviendo tú en aquel momento, un poquito de oscuridad nocturna, de sustancias complicadas, etcétera. Además creo, bueno, este es el relato de este primer encuentro, pero no te quedaste ahí enganchada enseguida, tú lo maduraste y es más, tengo entendido que por tu cuenta pusiste en marcha esta regla de oro, recordemos, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, y lo hiciste en un ámbito muy familiar y muy sencillo. Pero resultó muy efectivo.
Sí.
Esto es que es chulo este relato. A ver, explícanos, sí, por favor. Sí.
O sea, había una ocasión que siempre pasaba, ¿no? Que era en mi casa, mi hermano cuando pasaba, bueno, él trabajaba, ¿no?
Sí.
Y después de trabajar, pues lo normal, se duchaba. Hmm. Entonces, el hermano mayor llega al baño y deja todo patas arriba. La toalla por aquí, lo otro por allá.
Esto no suele pasar. Esto no suele
más
pasar.
O menos. Entonces, en mi casa, la pequeña es la que tenía que recogerlo.
Ya
entonces, pues de ese momento, de este momento con estos chicos, me venía como esa regla de oro. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti.
Porque tú lo recogías, pero también le decías, oye, tienes morro, ¿eh?
Hombre, claro, yo le decía de todo.
Le decías de todo.
Claro, o sea, y entonces...
Lo hacías a regañadientes. Sí, pero sí, sí. Tomaste una decisión, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál fue exactamente?
Pues nada, entrar al baño y no decirle absolutamente nada.
No recriminarle.
No,
o sea,
limpiarlo y tal cual.
Ponerte al servicio al final, hacer un servicio con amor que se hace sin esperar nada a cambio, que esto es lo que te decíamos, no es lo habitual, ¿no? Y entonces él siguió dejándolo todo un poco patas arriba, pero...
O sea, él siguió, sí, sí, tal cual. Pero no, lo intenté una, dos veces, tres, y yo pensé, a la tercera es la vencida, ¿no? Tiene que ser. Y entonces la tercera no pasó. Pero dije, bueno, esto me viene, ¿no? Haz a los demás, venga, yo me pongo.
Fue como una prueba de fuego un poco, ¿eh? A ver si esto...
Sí, sí, sí. Y me acuerdo que en la cuarta vez entré al baño y el baño estaba limpio.
Fíjate. Sí. Lo que no había pasado hasta ese momento, ¿eh?
Tal cual, tal
después
cual.
Después de no recriminarle, después de no decirle, algo le tocó el corazón a tu hermano, un poco, ¿eh?
Sí, y es una, o sea, en sí es una tontería, ¿no? Porque...
No, es sencillo, pero denotativo, una cosa que nos habla de que es efectivo este amor gratuito.
Sí, pero para mí eso me hizo cambiar, o sea, me hizo cambiar porque descubrí que era verdad.
Dijiste, entonces... claro, aquí hay verdad, ¿eh? Sí. Aquí ya no solamente es una idea filosófica que suena muy bien, sino que se pone en práctica y da sus frutos.
Tal cual.
Es fantástico. Entonces, aquellas personas, las de la reunión, aquellos que estaban preparando este proyecto de África, de los separadores, te dijeron que vivían el Evangelio. ¿Dirías que tú ahora también lo vives?
Yo lo intento, sí. Sí, sí.
Buena respuesta, lo intento.
Sí, sí. O sea, es siempre un intentar. Es un recomenzar, es un hacer y deshacer y volver a hacer.
Porque claro, tú digamos que tuviste este proceso de conversión, como siempre es, a través de personas, que donde ves reflejado el amor de Cristo, pero luego llega un punto en que te sientes amada directamente por Jesucristo, ¿no? ¿Definirías el amor con que te has encontrado como el de Jesucristo directamente?
O sea, yo siento un amor sutil y lleno, o sea, pleno. O sea, sí, me siento querida.
Es que me ha gustado. Sutil y pleno, que no es incompatible. ¿Eh?
No.
Que a veces parece que todo tenga que ser muy exuberante.
¿Qué va?
Y no. A veces las cosas sutiles, suaves, sencillas, son las que nos llenan. Aquellos jóvenes pertenecían a los focolares, deduzco. Y creo que tú ahora vives la fe con ellos. ¿Nos podías explicar un poquito cómo funcionan los focolares? ¿Nos lo puedes presentar un poco?
Sí, o sea, puedo hacer una pequeña introducción, ¿no? Estamos
claro.
hablando... los focolares nacen en la Segunda Guerra Mundial, en Italia,
sí.
por Chiara Lubich. Y bueno, esta chica, estudiante de filosofía, se ve en una guerra envuelta. Entonces, bueno, con sus compañeras, con sus amigas, ¿no? Cuando suenan las alarmas, se van hacia el refugio.
Sí.
Entonces, en un momento determinado, pues ve que su compañera de al lado, pues es novia y se quiere casar, ¿no? Y ella quiere estudiar la carrera. Y entonces, pues en la guerra descubre que todo se derrumba.
Claro.
O sea, que el novio no llega.
No hay proyectos.
No hay proyectos.
Se quedan todos los proyectos en
el novio no llega porque muere en la guerra. Las universidades se derrumban. Y entonces, dentro le viene qué puede haber que no se pueda derrumbar. ¿Qué puede haber, no? Y entonces, ahí descubrió que era Dios. Entonces, ella iba con el Evangelio a las cuando sonaban las alarmas. Sí. Iban hacia el refugio y en la luz de la vela abrían el Evangelio y descubrían que ponía cosas verdaderas. Intentaban vivirlas.
Hay un canto, no soy muy partidario, lo admito, de los cantos tradicionales de misa, yo soy un poco más alternativo, pero hay uno que me gusta que dice esto de cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán, ¿no? Que es un poco esto, al final todo lo humano se derrumba, pero el amor permanece, ¿no? Y entonces los focolares, ¿cómo, brevemente, una pincelada, ¿cómo funcionáis? ¿Tenéis reuniones? ¿Qué actividades hacéis?
Sí, pues básicamente los focolares, su carisma es la unidad. Entonces, se trata sobre el diálogo interreligioso.
Muy bien.
Creamos espacios donde hay un poco de comunión. Sí, desde
¿qué es lo que encontraste tú, justamente?
¿Qué es lo que encontré yo? Sí, sí.
Ahora eres partícipe de esa comunión. Y entonces, aquel mundo un poco oscuro en el que te adentraste de juventud ya ha quedado atrás. Ahora tu vida es otra y esto lo puedes afirmar. Ya para ir terminando, Tere, porque el tiempo es oro en la radio y tenemos más contenidos, aunque nos ha gustado mucho tu visita. ¿Qué les dirías a las personas que nos están escuchando y que de algún modo se pueden sentir identificados con aquella historia de juventud? ¿Qué mensaje les querrías transmitir ahora que sabes que te están escuchando?
O sea, yo a todos los oyentes
venga.
Les podría decir que otro mundo es posible.
Fantástico. Pues yo creo que con este titular, Otro Mundo es Posible, nos podemos quedar, porque además sí que es cierto que identificas tu crisis personal. Hoy ya preguntamos también a los oyentes por sus crisis y cómo las combaten con la juventud, pero una crisis puede venir en cualquier momento de la vida, ¿eh? O sea que a lo mejor hay oyentes en otro momento vital. Y quedaos con este mensaje que nos regala Tere López de Los Focolares, que es Otro Mundo es Posible. Nosotros también creemos en ello. Y esta es Tere López, y esta es su experiencia. Ella vive la fe, como hemos comentado, en el movimiento de Los Focolares. Y hoy ha tenido la amabilidad de explicarnos esta experiencia sutil pero plena, este encuentro con la Iglesia y con Jesucristo a través de la mirada del otro, una mirada llena de luz. Tere,
muchas gracias.
¿Sí?
A vosotros.
¿Has estado bien o qué?
Sí, sí,
me ha gustado la conversación, me ha gustado. Pues nosotros que respiramos, unos momentos de publicidad y temps de diàleg.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Camins.
Avui la nostra mestressa de les xarxes doncs la tenim una mica castigada perquè em fot coca-coles a la nuca fredes i això no pot ser, i fa sorolls quan surt dels estudis, i he dit, mira, queda't, reflexiona.
El magazín de la vesprada a Ràdio Estel. Temps de diàleg.
Doncs seguim endavant, 5 minuts i arribarem a 2:45 d'aquest dijous. Encetem ara i aquí aquests minuts en què esmolem la mirada cap a la realitat multiespiritual de casa nostra i del món, i ho fem, com sempre, amb el cap d'informació de la casa i editor del Sense... cap d'informació religiosa. I editor del Sense Distància, Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Una entrevista aquesta àmpliament anunciada avui al Sense Distància, eh?
Sí, efectivament, l'hem anunciada i bé, doncs ens hi posem. Si
doncs ara concretem i us expliquem, perquè la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha defensat aquest matí la llibertat religiosa i de consciència com un dels valors constructors d'una societat forta i de progrés. Ha estat en l'obertura del primer Congrés Internacional de Llibertat Religiosa i de Consciència, del qual ja vam parlar dijous passat i que avui recuperem. Què més podem destacar, Ignasi?
Doncs mira, la trobada es fa avui i demà i també té el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat. Ara. La consellera ha compartit taula amb el rector de la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Garrell, i la directora de la Càtedra de Llibertat Religiosa de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Míriam Díez Bosch. El congrés reuneix més d'un centenar d'experts en l'àmbit d'una trentena de països diferents d'Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica, i situa Catalunya com a referent en l'estudi i l'anàlisi de la llibertat religiosa. Igualment vol promoure el diàleg d'experts i responsables d'entitats internacionals sobre la situació global d'aquest dret fonamental. Les sessions es fan a la Facultat de Comunicació Blanquerna, a Ciutat Vella, a Barcelona, i entre altres temàtiques, doncs, hi ha l'impacte del Covid-19 sobre la llibertat religiosa, l'exercici d'aquest dret a la sanitat, a l'educació, als joves o en els mitjans de comunicació, la gestió municipal de la llibertat religiosa, la llibertat religiosa en relació amb el gènere i també el diàleg interreligiós a Europa.
Demà divendres, en l'acte de clausura, es lliuraran els premis de la càtedra als millors treballs de final de grau i màster i a la millor tesi doctoral en l'àmbit de la llibertat religiosa i de consciència. I avui estem molt contents perquè tenim amb nosaltres, en directe a l'estudi de Ràdio Estel, a la directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ivonne Grilley. Bona vesprada.
Molt bona tarda a tots.
Avui ens funcionen, els micros correctament, eh, Grilley?
Avui funcionen.
Hem anat a millor des d'aquell primer dia que ens vas acompanyar, que vas trencar el foc d'aquest programa.
Obrir temporada, la directora general.
Sí, sí, sí. I avui estem contents. No tenim el miret per fer-te aquest canvi de cadires, que va ser molt maco, per altra banda, va ser molt maco veure's com saltàveu entranyables. Bueno, ens centrem en aquest tema que ens ocupa avui. Ivonne, molt contents de rebre't. I com definiries aquest primer Congrés Internacional sobre llibertat religiosa i de consciència? En les teves pròpies paraules.
Doncs jo crec que aquest congrés, precisament, està responent al repte que es va marcar des del principi,
sí,
que era aplegar a Catalunya aquest gruix de diferents experts de l'àmbit universitari, però també de l'àmbit social. Hi ha persones que també encapçalen activitats socials i de la societat civil en favor del diàleg en matèria de llibertat religiosa arreu del món. I precisament aquest congrés ho està aconseguint. És a dir, són més de 100 persones que hi estan aportant des de les diferents taules de treball, des de les diferents ponències, i també dins d'aquest repte hi havia el poder explicar les experiències de Catalunya a aquests experts i professionals d'arreu del món. I això s'està aconseguint.
I tant. De les sessions, quines destacaries? Hi ha temes que hem comentat abans. Ja hem pogut veure imatges i hem pogut assistir a algunes de les sessions. Què destacaries?
Jo també n'he assistit a algunes, no a totes. Un balanç el podrem fer, jo crec que demà.
Demà, quan acabi.
Exactament, un cop puguem extreure conclusions. Jo he pogut assistir a les que precisament ensenyen Catalunya al món, del grup de diàleg interreligiós, del grup estable de les religions. He pogut assistir també a la taula municipalista, on tant la direcció general com representants dels ajuntaments, alguns ajuntaments catalans han pogut explicar aquestes experiències que potser també són bastant desconegudes i no existeixen masses al món, de manera que això ens obre finestres de treball conjunts.
Sí, perquè per cercar conceptes, municipalista és com es viu o com es porten les religions a la ciutat, és aquest concepte?
És què fan les institucions perquè es conegui la diversitat religiosa, perquè les administracions puguin integrar en els seus serveis aquest tracte a la llibertat religiosa per garantir drets i també fer, doncs, com obrir aquestes diferències als locals per educar també la població, per, sobretot per informar de quina és aquesta diversitat, què significa i que malgrat les diferències tots som iguals.
Clar.
I això s'ha de viure.
Les grans ciutats sempre són com referents, són capdavanteres en el diàleg i en la diversitat religiosa. Barcelona és un exemple, però a Catalunya també tenim Manresa, Tarragona, altres llocs on hi ha grups de diàleg interreligiós molt interessants.
Per descomptat,
al final és, al final és clau, perquè sou les persones que esteu al capdavant de l'administració i dels ens públics que heu de garantir, no?, una mica aquest dret.
Sí, hem de garantir-ho i hem d'aprendre a garantir-ho al llarg del temps, perquè la gent varia, els serveis varien i sempre s'ha d'anar mirant cap al futur. Una de les coses bones, que jo crec que com a missatge de les taules que he pogut assistir, sí, i també, no?, a una taula rodona on, entre altres coses, hem pogut sentir, no?, de primera mà informació sobre la situació religiosa a Ucraïna, no? Però el missatge principal és que la diversitat religiosa és una realitat mundial, és una realitat a Catalunya, però és una realitat al món. En aquest sentit, també, no? Som iguals. No? I en funció de com les ciutats, els països i les nacions assumeixin aquesta diversitat, doncs el model, no?, de convivència serà diferent. I això ho podíem veure, no?, també en les experiències que hem pogut ensenyar, i no només el model de convivència, sinó també el model de llibertat. No? És a dir, el grau, sí, sí, de llibertat anirà en funció de com assumim aquesta diversitat.
I que és desitjable que existeixi aquí, evidentment, amb els musulmans o altres religions que no són majoritàries, però que també els cristians en països on són minoritaris tinguin aquesta llibertat. I d'exemples al Pròxim Orient o a l'Àsia en podríem posar, o a l'Àfrica, on són perseguits. No?
Home, i de fet, si em permeteu, el fet de que un primer congrés d'aquestes característiques tingui com a convidat experts de 30 països, doncs ja és una mirada molt ambiciosa cap al món sencer, no només cap a Catalunya i casa nostra. Ivonne, quin diagnòstic creus que sortirà d'aquest congrés sobre la llibertat religiosa? O dit d'una altra manera, que diria Joan Trias, com creus que... Sí, perquè és una fórmula que li agrada molt. Com creus que està ara mateix aquest dret humà bàsic?
Aquest dret humà hem de perseguir sempre que...
Sempre hi ha coses a millorar, eh?
Podem dir que està en procés de millora, però no sabem si progressa adequadament, no? Diguéssim, va millorant.
Depèn de quina perspectiva ho miris, si ho mires des de la perspectiva mundial, des de la perspectiva europea, africana, evidentment depèn. El que sí que és evident és que a Catalunya som ambiciosos i molt, molt exigents en aquest sentit.
Ja ho crec.
I precisament, no?, aquesta ambició, aquesta autoexigència ens permet, no?, amb aquest congrés aprendre d'aquestes experiències, aprendre de les preocupacions que poden ser comunes i que les persecucions, les fòbies hi són i cal combatre-les. No? I el fet que aquesta ambició, no?, també sigui comuna també no ens treu de poder explicar el nostre model, perquè accions que s'estan fent aquí a Catalunya potser no s'estan fent a altres llocs del món. Tenim un model molt especial de treballar i hem d'aprendre moltíssim, però també podem ensenyar moltíssim. No?
Sí. També li volem preguntar a Ivonne Grilley, directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, com va sorgir la idea d'organitzar un congrés sobre llibertat religiosa i de consciència, perquè és un bonic exemple de col·laboració entre una institució que en origen és catòlica, com és Blanquerna, però també molt obert al diàleg interreligiós, i el que és el govern, a través del Departament de Justícia, que és el que abraça actualment, no?, la Direcció d'Afers Religiosos. Sí. Col·laboració interessant, aquesta, no?
És una col·laboració interessant, que va néixer fa 2-3 anys, jo no hi vaig ser en l'origen, però sí que respon a la voluntat de la Direcció General d'Afers Religiosos al llarg dels seus 20 anys d'història, perquè estem parlant de 20 anys d'història, sí, de buscar aquesta complicitat entre les administracions, la recerca, a les universitats, alhora que busca aquesta complicitat també entre les diferents confessions. Moltes de les taules de complicitat, de diàleg, han sorgit i han nascut de la mà de la religió catòlica o del cristianisme, és així, la realitat és aquesta, i una mica això també és una evidència. Però, evidentment, si ens fixem en la participació del Congrés, la diversitat de creences i en els participants és absolutament absolutament evident, de manera que en aquest sentit jo crec que podem fer una valoració molt positiva, perquè ho hem vist des de la recerca, no? aquesta recerca en diversitat, ho veiem des de la praxi, no? I en aquest cas doncs, l'administració va optar per promoure, no? aquest congrés, per promoure la càtedra de llibertat religiosa, que per un concurs públic, no?
Sí, va ser concedida, no? a Blanquerna. Des d'aquí felicitem la nostra companya periodista Míriam Díez, gran treballadora, no? en aquest àmbit, des del món acadèmic, però també del diàleg.
Crec que han fet una excel·lent feina, no? I després d'aquest congrés i més endavant, quan puguin presentar el seu primer informe sobre la llibertat religiosa a Catalunya, el treball que hagin fet, doncs jo crec que podrem fer un bon balanç de quin ha estat doncs, aquesta recerca i aquesta col·laboració entre l'administració i la universitat.
I que tingui continuïtat al congrés, a veure si es fa...
Sí, no? Llenguatge modern, podríem dir, tindrà segona temporada el congrés?
La Míriam anunciava una segona temporada, datava no? la segona temporada en 2 anys. Aquest congrés també va generar molta incertesa perquè sortíem tot just de la pandèmia i no se sabia si podria ser presencial, virtual. Al final ho hem pogut organitzar, no? i fer-ho de manera presencial i també en presència virtual. Jo no sé si 2 anys no? és molt a prop o no ho és, però la voluntat de la universitat i de la càtedra en aquest sentit és de continuar-ho. Nosaltres com a administració estem lògicament oberts i encantats de poder ajudar a aquest tipus d'iniciatives.
Doncs aquí tampoc tenim res en contra, no, Ignasi? Estem a favor de...
Sí, molt bé. Que continuï.
Aquesta pregunta, a veure com me la respons, Ivonne, perquè té substància. De quina manera es pot aconseguir amb la col·laboració de totes les religions que hi hagi més llibertat de creença a tot arreu, també en països on el cristianisme és minoritari o gairebé no existeix?
El que dèiem abans, no? que hi hagi reciprocitat en aquest respecte, no? a les minories.
Jo crec que han d'aprofitar qualsevol plataforma per anar unides i per emetre missatges unívocs, no? en favor del que significa, no? positivament el coneixement de les religions arreu i sobretot d'allò que les uneix, d'aquelles lluites que les poden unir, com és doncs la necessitat de fer una aposta de defensa ecològica, com és evidentment el missatge de pau al món, però sobretot buscar aquelles coses comunes que poden ser indiscutibles i que les religions les tenen precisament perquè els seus missatges traspassen la política, traspassen les fronteres, traspassen les nacions, i precisament aquest congrés a Catalunya, no? el grup estable de les religions, les taules de diàleg que parlàvem, precisament es basen en aquest missatge unívoc, no? Això és una de les coses que poden fer, i l'altra és molta pedagogia. Crec que les religions han d'obrir molt les portes, han de fer molta pedagogia sobre què és el que fan, què és el que pretenen. L'obra social i, malauradament, l'estat de pobresa, jo crec que també en aquest sentit ajudarà que la gent entengui la feina que fan en ajuda a les persones, no? en moments
molt
complicats.
Important. No? Sí.
I en tot el que és pedagogia, explicació, no? l'administració evidentment també entenem que és part del nostre principi d'actuació.
Sí. Potser no tenim temps avui de parlar gaire de la llibertat de consciència, que també és molt, molt important, no?, per als creients davant de moments de la defensa de la vida, l'avortament, l'eutanàsia, però també la despesa militar, per exemple. També és important, no?, que les religions puguin preservar la seva consciència davant d'alguns temes que són de debat públic, però... on els creients tenen molt a dir.
Sí, perquè a més és un dret, no? És el mateix dret, és el de creure com de no creure, i la llibertat de consciència també és un dret que està reconegut, lògicament, en el nostre estat. Una de les coses que també creiem que hem de apostar-hi tot és que les bases de l'estat, no?, i dels estats que permeten la llibertat de consciència i llibertat religiosa s'han d'explicar molt bé i s'han de respectar molt bé, perquè de vegades no sou prou coneguts.
Deixa'm recordar, Rafa, que Ivonne Grilley compleix ara tot just un any de directora general.
Ah, pensava que l'havies dit la seva edat. Digo, això
no.
Un any. És pública, també, l'edat del meu naixement.
Sí, el ser càrrec públic té això,
sí,
no?
Sí,
un any, i per cert, et faig l'atracament en directe, t'esperem aquí la darrera setmana de programa per tancar aquest cicle, va ser la primera convidada, seràs de les darreres, i farem un balanç d'aquest primer any de la teva direcció.
Que l'ha fet a la
vostra ràdio.
Sí. Si no l'últim dia, un dels últims dies, no, Rafa?
Exactament, perquè això sempre s'ha de quadrar, sempre s'ha de quadrar. Doncs hem parlat avui amb la directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, just compleix un any en aquest càrrec, Ivonne Grilling, que ens ha parlat d'aquest primer Congrés Internacional de Llibertat Religiosa i de Consciència que s'està duant a terme aquí a Barcelona avui i demà.
Un altre dia parlarem dels ajuts als centres de culte, que també és un tema important, eh?
És que tenim moltes coses per tu, Ivonne, no pensis, no pensis. Moltes gràcies i molts ànims i que vagi molt bé demà també.
Molt bé, gràcies.
Ignasi, gràcies a tu també.
Gràcies, Rafa,
gràcies,
Ivonne.
Ens escoltem demà. Vinga, pausa ràpida i Salvatore.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Has perdut una cosa important per tu.
El cotxe.
El cotxe. Què ha passat amb el cotxe, Salvador?
El vaig aparcar fa 2 o 3 dies i ara no me'n recordo.
I has estat una estona donant voltes, però no hi havia manera de trobar-lo.
Què hi farem?
Camins.
Ràdio Estel.
Quan es faci de dia ja el trobarem.
Expliquem històries.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Vinga, seguim endavant. 18 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Economia en valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Moment de saludar, aquí hem escoltat aquesta tos molt elegant, l'única persona al món que la màniga curta el fa tan elegant o més que la màniga llarga, avui a màniga llarga, per cert, us informo. Gentleman Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada a tots els nostres oients i el Pau i la Paula, que tant ens ajuden a la producció i el control.
Sí, ens ajuden molt, moltíssim. Com estàs, Salvador? Com es trobes avui? Ui, 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 que se'ns cau el micro. Mare de Déu.
Ha caigut el micro.
No passa res.
No passa
Les
res.
Coses del directo, amigos, cauen els micros. Com estàs? Com
bueno,
trobes?
El dijous passat, Rafa, em vaig despedir, o acomiadar, com vulguis, del mes de maig.
I tant.
I avui em toca saludar l'arribada del mes de juny,
molt
que
bé.
També és un mes molt bonic,
molt bonic,
amb grans celebracions com la Pasqua de Pentecostal.
La tenim aquí.
De Costa,
sí.
El Corpus... tan popular en molts indrets com Sitges i Barcelona, Sant Joan i Sant Pere, Sant Joan amb la seva revetlla i els Sants Pere i Pau. A més, no oblidem, tenim el solstici d'estiu.
No està mal.
I no està mal per un
mes,
eh?
No està mal, no està mal. Salvador està farcit com un pollastre. Has esmentat moltes festes. Quina t'agrada a tu?
No, no, i a més n'hi ha més encara. Sant Antoni de Pàdua, Sant Lluís... En fi, n'hi ha moltes. A mi la que m'agrada més és la Pentecosta.
Molt bé.
Què vols que et digui?
Molt bé. Doncs aquí
queda... I també la revetlla de Sant Joan.
També t'agrada, tot... allò, la festeta i a lo millor ballar un agarrao, no?, alguna verbena, Salvador, que ets una mica lladre. No, ballar no és de ballar, balla. Balla, balla, balla.
No, jo ballar em defenso bé.
Parla amb Pau Massip, si vols, perquè ell és expert de bailar... com es diu? Dansaire, és un dansaire... I tal. Sí. Bueno, Salvador, escolta, tenim dades d'avui mateix perquè al mes de maig l'atur s'ha reduït en 100.000 persones.
Sí.
En un context de gran incertesa internacional. Respecte al maig del 2021, el total de desocupats i desocupades ha baixat 860.000 persones. Un 22,7% menys. En termes de desestancacions, l'atur registra baixa a 41.069 persones. És així, eh?
Sí. I per primera vegada des del 2008 l'atur està per sota dels 3 milions.
Bueno.
És una bona notícia, Rafa. Mm-hmm. Les xifres han estat criticades per l'oposició perquè, diu, han sortit de l'atur tots els que tenen un contracte, diríem, d'aquest que són fixes discontinus.
Sí. A l'entrevista xerrarem una mica més sobre l'atur amb la nostra convidada. Què més? Alguna dada més sobre l'atur, Salvador?
No, bueno, podria parlar-ne molt, però jo crec que hi ha altres notícies també, no?
Sí, també hem dit que el president del govern, Pedro Sánchez, ha dit que mantindrà les mesures anticrisi com la reducció del preu de la gasolina fins al mes d'octubre. Això com a notícies de darrera hora.
Això està bé, però no sé qui ho pagarà al final tot això, però bueno.
Aquí queda la dada. Però anem a altres notícies, no? Perquè tenim notícies maques, com per exemple quina.
Sí. Doncs la principal és l'acord que van arribar els 27 països de la Unió Europea, de no rebre més petroli de Rússia per mar, el que representa un 65% del petroli rus que entra a Europa. Això suposarà per als països europeus buscar el subministrament en altres indrets i que tindrà un cost elevat, especialment per Alemanya i Itàlia, perquè tenien molt de petroli rus.
I nosaltres com quedem aquí? Per nosaltres com quedem?
Nosaltres no tenim... Tenim una dependència relativament petita del petroli rus.
Bueno.
Tot i així, el petroli serà més car i ens afectarà el creixement econòmic, rebaixant, si s'afegeix el gas, un 1,4% al nostre producte interior brut. I, a més, afectaria la inflació entre el 0,8 i el 1,2 punts. De moment, Espanya baixarà el PIB en 17.000 milions d'euros, perquè, clar, s'haurà de pagar tot això, que és una factura que Europa, evidentment, haurà de substituir l'energia que de carbó, gas i electricitat, i petroli, que venen de Rússia.
Sí, perquè de moment els europeus no han volgut parlar del gas, de moment, no, Salvador?
Però és clar, perquè és que si no tindran l'aigua al coll, eh? Vull dir que... Si diuen no al gas, llavors ja es paralitza Europa, eh?
Clar, efectivament.
Sí. A més, Rafa...
Sí?
Aquest és el càstig més gros que la Unió Europea ha infligit a Rússia.
Ah.
Ara només subministrarà petroli a Hongria, Eslovàquia i Txèquia, que no tenen sortida al mar i depenen molt del petroli rus quan els arriba per un oleoducte molt potent.
I això per tu què significa? Com ens ho interpretes per entendre-ho també nosaltres?
Doncs és clar que tindrem una inflació durant un temps més llarg.
Sí.
El governador del Banc d'Espanya diu que tenim per rato i els experts amb guerres i moviments internacionals diuen que la guerra és una guerra de desgast i, per tant, serà llarga. I tot això, també el governador del Banc d'Espanya diu que pujaran els tipus el juliol i el setembre. Doncs la zona euro, la inflació s'ha situat al 8,1%. I si pugen els tipus, doncs esperem que baixi la inflació.
Escolta, i quan s'acabarà això? Si consultes la teva bola de cristal, veus el final de la guerra, tu, Salvador, o què?
No.
No.
No, Rafa. Però és indicatiu que el president Joe Biden ha decidit no enviar a Ucrània armes de llarg recorregut.
Bueno.
Seria un escalation, com diuen els inglesos, de la guerra.
Escalation.
És una mesura prudent perquè Ucraïna no podrà enviar coets dins el territori rus i eixamplar així la guerra i fer ja una guerra mundial total, no?
Sí.
De totes maneres, Alemanya ja ha anunciat que destinarà a defensa 100.000 milions d'euros en 3 anys. La inversió més gran que ha fet mai Alemanya.
Va forta Alemanya. I ara mirem breument cap a casa nostra, notícies de proximitat. Què està passant al món de l'economia i l'empresa a Catalunya, Salvador, per exemple?
Molt bé, Rafa.
doncs, ho tenim bé.
S'ha celebrat el Saló Internacional de la Logística i el Transport, i cada vegada queda més clar que les noves tecnologies estan invadint el tema de la logística i que tindran un paper molt important.
Vale.
I requerirà treballs més qualificats, segons ha dit el director general del Centre Espanyol de Logística, Ramon García. La pandèmia ha suposat un increment de tots els processos de digitalització de...
Sí. S'ha passat a...
De la logística, afegit.
Molt bé, escolta, doncs moltes gràcies, Salvador, per aquesta repassada a l'actualitat, amb darreres hores incloses.
Sí.
Escoltem a la bona gent de la Caixa, si et sembla, i entrevistem.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense Fundació La Caixa.
Vinga, Salvador, a veure, qui entrevistem avui?
Doncs avui tenim el flaire, un flaire sindicalista.
Bueno.
I volem saber les coses més importants del món laboral. I per això hem convidat a la Cristina Torre, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya.
Doncs ja la podem saludar, la tenim ja doncs, trucada a l'altra cosa del fil telefònic. Cristina Torre, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Gràcies per atendre'ns aquí uns minuts a l'Economia en Valors, al Camins, a Ràdio Estel. A veure, en primer lloc, voldríem saber com veieu des dels sindicats el problema de les rendes dels treballadors amb una inflació que supera el 8%, que és molt alta. Com ho veieu, aquest tema de les rendes?
Doncs el veiem amb moltíssima preocupació, perquè els salaris no pugen a aquestes quantitats. I, per exemple, a Catalunya, que més del 26% de la població està sota el llindar de la pobresa, aquests increments de preu són insostenibles.
Sí. Cristina, el mes de maig s'ha reduït l'atur en 100.000 persones. És una bona notícia. I en el context econòmic en el que vivim realment, que no és massa bo, com ho veus, això?
Bé, tant a Espanya com a Catalunya tenim dades, les millors dades que vèiem des de l'agost del 2008.
Sí.
I estem baixant ja de les 350.000 persones a l'atur a Catalunya.
Sí.
Per tant, és una bona notícia, acompanyada també de que la contractació que s'està generant és una contractació indefinida, no? I, per tant, ho veiem bé, si no fos per la situació de inflació, no? Que afecta a la classe treballadora i que no es veu un final aviat, no? I, per tant, s'hauran de prendre mesures en aquest sentit.
Cristina, el governador del Banc d'Espanya, Pablo Ràdio de Cos, ha parlat avui, quasi cada dia parla, una i una altra vegada, com també membres del govern, d'arribar entre empresaris i treballadors a un pacte de rendes, de manera que ni els empresaris tinguin masses beneficis, això és difícil, i ni els treballadors pugin els salaris igual a la IPC. Com ho veieu, això, a Comissions Obreres?
A veure, nosaltres veiem que un pacte de rendes no pot ser que se'ns demani un esforç únicament a les persones treballadores. Nosaltres, clar que estem d'acord que hi hagi un pacte de rendes, però que asseguri a finals d'any el poder adquisitiu tant dels salaris, no?, com d'altres prestacions i de subsidis de les persones que estan desocupades, de les pensions, clar. Tot això s'ha de garantir. I, per tant, com bé deies, caldria també moderar els beneficis empresarials i altres mesures fiscals.
Oi, també el governador del Banc d'Espanya també ha parlat de la cuidar amb les pensions i, en fi, això és un tema ja molt, molt, molt delicat.
Cristina, de fet, per als assalariats arriben temps, bueno, difícils, evidentment, ho estem palpant. Energia i productes frescos cada vegada més cars, la indústria que no acaba d'aixecar el vol i molts preveuen un problema de subministrament de productes essencials com el blat, doncs el blat de moro, la soja i tot el que serveix per alimentar doncs, la ramaderia donada la guerra. Com veus aquest moment de precarietat amb tots aquests factors? Perquè no és un moment gens fàcil, jo no sé com ho plantegeu des de Comissions Obreres.
No és un moment fàcil, però sobretot si mirem la inflació subjacent que atreu aquestes qüestions de l'energia i dels productes frescos, també està pel 5%. Per tant, això demostra que els empresaris estan fent que la pujada de matèries primes estiguin influint en els preus. Per tant, això no té res a veure amb que la inflació estigui pujant per la pujada de salaris.
Sí.
I, per altra banda, l'afectació concreta en la crisi alimentària que pot suposar la guerra d'Ucraïna o l'afectació concreta en alguns sectors d'activitat industrial o empresarial, doncs caldria mesures, diguéssim, quirúrgiques d'aquells sectors més afectats. No és una situació generalitzada d'aturada de l'activitat econòmica com va ser la pandèmia.
Per tant, i aquestes accions quirúrgiques, que m'ha cridat l'atenció aquest terme, per on podrien anar?
Bé, nosaltres a Catalunya, al Consell del Diàleg Social, al Govern de la Generalitat, els hem plantejat mesures, per una banda, de suport a les persones treballadores, a les famílies en general, que estan en aquesta situació de per sota del llindar de la pobresa, amb moltes dificultats d'arribar a final de mes amb aquesta pujada de preus, com es va fer al principi de la pandèmia a Catalunya, amb una ajuda única d'un pagament d'uns 350 euros per ajudar a subministraments i per ajudar també a reactivar el consum de les famílies més necessitades. I, per altra banda, estudiar els sectors empresarials i, sobretot, els petits empresaris i autònoms que puguin tenir afectacions concretes, però no ajudes generalitzades, sinó estudiar quines són les afectacions més concretes.
Anar més al detall, en aquest cas.
Sí, Cristina. La ministra de Treball, bueno, la vicepresidenta Yolanda Díaz, i ministra de Treball, ha dit que el dia 23 de juny convocarà sindicats i patronals per parlar de la gran dimissió a Espanya. Com veus la gran dimissió? És a dir, la gent que no ocupa llocs de treball, per exemple, doncs, a l'hostaleria o a altres llocs?
Se n'està parlant molt aquí a Catalunya i, de fet, ja s'ha convocat una altra reunió a Madrid del diàleg social per a aquesta qüestió. No és una situació com la que tenen els Estats Units, jo crec que encara estem amb molta diferència, però hem d'entendre que moltes vegades hi ha sectors d'activitat que, en el cas de Catalunya, tot el sector turístic té una importància i una rellevància respecte al PIB de gran importància, però que no tots els empresaris del sector acostumen a estar a aplicar allò que es regula en el conveni sectorial, que regula el conjunt de matèries i d'evitar una competència deslleial també entre empresaris. I, per tant, sabem que hi ha molta precarietat perquè hi ha un incompliment també de les hores treballades, dels descansos, dels festius, però tot això no és perquè no estigui regulat, és perquè, bueno, és un sector que s'ha acostumat a no complir amb el conveni col·lectiu i segurament els treballadors i treballadores, si han trobat altres oportunitats d'ocupació, doncs s'estan buscant l'activitat de guanyar-se la vida en un altre lloc. Per tant, cal un replantejament d'alguns dels empresaris del sector, evidentment, que no són tots.
Ja per acabar, i amb un titular et demanaria, Cristina, perquè se'ns escapa el temps. Sembla que un dels temes pendents és la reindustrialització de la Nissan, que s'està arreglant. Saps algun detall que ens puguis avançar sobre aquest tema?
Doncs molt important que la gestió administrativa d'aquestes setmanes respecte als terrenys industrials, perquè puguin invertir en el hub, les empreses que estan interessades en invertir, es porti a terme abans que marxem de vacances. S'ha d'accelerar tota aquesta gestió administrativa. I estem molt a sobre i molt preocupats perquè això sigui així.
Doncs esperem que vagi bé i que es produeixi aquesta acceleració tan necessària. Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya, i avui ens ha atès per tractar diferents temes que afecten veritablement el món de l'empresa a casa nostra. Cristina, moltes gràcies i que tingueu tots un bon mes de juny, tot esperant l'estiu, que bueno, el tenim a tocar. Cristina, gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, Cristina.
Gràcies a aquest espai de comunicar els nostres temes.
Clar que sí, aquí estem pel que calgui. Cristina, molts ànims. Gràcies, Salvador, per tot, com sempre, també a tu, no marxis, que ens ajudes a recollir.
Vale.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, i sé que ho has fet a posta.
Ai, perquè...
Perquè tens el meu nom al cap.
He fet aquesta clucadeta d'ull a la Mercè Mondelo, que ens ha atès molt bé en la teva absència, però sí, María José Mendoza, bona vesprada.
Però m'has enyorat,
ben tornada, ben tornada. T'he escoltat ja aquest matí amb la raga, amb aquesta veu trencada, i m'agrada que estiguis ja amb nosaltres. Vinga, la nostra pregunta tuitera d'avui...
La pregunta era, amb qui et dones suport quan pateixes crisis?
I què ha dit la parròquia, a veure...
Amb el 17% a Netflix.
Netflix és una bona opció.
L'altre 17% als amics.
Sí.
El 25% a la fe. I la guanyadora amb el 42% a la família.
La gent es recolza a la família, Salvador. La família. Estàs d'acord? Penses que
I
és un...
tant, és, i tant. És, jo també, és també la faig, teva, jo faig el mateix.
És la teva opció, Salvador. Per tant, és l'opció de tothom, perquè tu el que diguis va a missa, mai millor dit. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol tropecientos i pico de camins amb un home que és l'objecte de desig de Mercè Raga, que és insaciable, com a productor, vull dir. Pau Massí, per la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la ben tornada María José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Puig al Fader amb una superioritat moral, que és que no la veieu, però és que Paula Moreno a les vies de so i el muntatge musical. Els habitants nocturns de la ràdio, Carla i Pere, us actualitzaran tota la informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu a la repetició de les 6. Estem gairebé tocant, Pau, Paula, Maria José, el prime time radiofònic. sea, és increïble. I pues del directe, que acabeu de passar un bon dijous demà darrer dia de la setmana, abans de tornar la setmana que ve, que encara ens queden, finiquitarem la setmana. Per tant, ho tornarem a fer. Què farem, Salvador?
Amb camins.
Farem camins?
Sí.
Vols dir?
Camins.
Què farem, Maria José?
Camins, seguiu-nos.
Seguiu-nos i cuideu-vos. Bona nit.